I ara han vingut de Benicàssim, membres de la Corporació Municipal, per a parlar-nos del que està passant allí en aquesta segona residència que tenen quasi tots els ciutadans en Vila-real, una gran majoria. En este cas és Paula Mateos, és portaveu de Compromís. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
I regidora també en l'Ajuntament. I Lluís Bernal, regidor en l'Ajuntament de Benicàssim per Compromís.
Molt bon dia, què tal?
Nosaltres vam parlar, Lluís, si no recorde mal, crec que va ser dilluns, perquè vau traure una nota de premsa.
Sí, per ficar una miqueta en context als oients i a les oients, la setmana passada en Benicàssim vam tindre el ple ordinari del mes i bé, des de Compromís vam presentar 5 mocions i de les 5, 3 van caure perquè des de la Secretaria General i des de la presidència del ple que ostenta la senyora alcaldessa, Susana Marqués, van decidir tombar-les. Entre elles n'hi havia...
Lluís, quan parlem de tombar-les, perquè la gent s'hi posi en context, és a dir, tombar-les és que no van entrar al ple...
Tombar-les va ser que no van entrar al ple. Segons la normativa i el reglament, el secretari pot assessorar a la presidència del ple, que és normalment sol ser l'alcalde o alcaldessa del municipi, pot fer un informe, i en este cas va fer diferents informes aduint que aquestes mocions, per exemple una moció que van presentar que era per a que se fera un ús real del reglament de normalització lingüística que hi ha a l'Ajuntament de Benicàssim, que està aprovat des del 1994, que a més va ser aprovat per tots els partits, per tots els representants polítics d'aquell moment, entre ells l'actual PP i entre ells l'actual primera tinent d'alcaldia, la senyora Rosa Maria Gil. Nosaltres ja fa temps que anem darrere d'este tema, perquè parlant en la gent de la casa, en els tècnics i simplement vivint allí, veiem que no se fa un ús del reglament de normalització lingüística. Vam presentar esta moció assessorats també per part de gent de la casa, per tècnics, per funcionaris, i la nostra sorpresa va ser que el secretari aduïa que això era un prec que s'havia de fer al ple i no una moció. I segona, després nosaltres vam presentar també una moció que anava sobre implementar la seguretat en els edificis municipals, perquè bueno, Paula controla més d'este tema, però hi ha diferents edificis municipals, i després podrem aprofundir, en els quals hi ha una mancança de seguretat, i també ens va aduir que això era un prec. I després van presentar una moció, que esta sí que és més interessant, que exigia a l'exregidor de Vox, que va ser condemnat per violència de gènere, que retornara els diners que va percebre com a càrrec públic des del moment en què ja existia una sentència ferma, perquè no hem de recordar que bueno, tot això se va destapar a finals de setembre. Però la sentència és de principis de setembre i va estar percebent uns diners públics mentre ja se sabia que hi havia una sentència que ell, òbviament, no va fer pública. O sigui,
de setembre fins a la seva dimissió.
Correcte.
Exacte, va estar 23 dies, disculpa, va estar 23 dies exercint el seu càrrec de regidor ja en una sentència sobre la taula.
Correcte, i exigíem que se retornara els diners i també que la seva imatge desapareguera de l'orla pública dels regidors de l'Ajuntament de Benicàssim. Creiem que una institució pública com és un ajuntament, en el qual intentem lluitar dia rere dia per assolir uns ideals de feminisme i d'igualtat, i la imatge d'un regidor, d'un exregidor que té una sentència per violència de gènere, no pot estar mai de la vida. Aleshores, el secretari es va aduir que aquesta persona, que aquest exregidor, té drets, té una drets a l'honor i a la imatge, però nosaltres anàvem més enllà. Ja no només anava per el tema del propi regidor, sinó per la imatge que donem com a la casa de tots els benicassuts i benicassudes, no? Aleshores, va ser un ple en el que de les 5 mocions, de les 5 propostes que nosaltres havíem presentat, 3 van caure, i des de Compromís per Benicàssim considerem que se'ns està negant el dret al debat públic i respectuós en la que és la casa de tots els benicassuts i benicassudes. I ens preguntem de què té por la senyora Marqués per a no debatre lliurement i democràticament aquestes mocions, no? I pensem, novament, que s'està fent un ús partidista per part de la senyora Marqués, que se pensa que està en el Senat, quan veia Benicàssim, com passa més temps en Madrid en el Senat que en Benicàssim, se pensa quan arriba allí que és el Senat. I nosaltres simplement volem ficar mocions, volem ficar qüestions que pensem que afecta al dia a dia de Benicàssim i no se'ns està deixant.
Lluís, quan, o Paula, quan parleu del secretari, el secretari és un càrrec públic. De quin secretari esteu parlant? Del secretari de l'Ajuntament? Del secretari de la senyora Marqués?
No, és el secretari de l'Ajuntament i recordem com ve...
És el secretari de tots.
Exactament, com correcte. Ve nosaltres li vam recordar a ell directament, ell és el secretari de l'Ajuntament, de la Corporació Municipal, no és el secretari d'Alcaldia, no és el secretari de Susana Marqués, és el secretari de la Corporació Municipal.
Clar, per això jo, quan en este cas Lluís diu, i li recordem a la senyora Marqués, per què té por al debat, és dir, és que en realitat el que no deixa passar aquestes mocions és el secretari.
No, el secretari assessora, el secretari emet la seva opinió sobre les mocions, una opinió que nosaltres pensem que és totalment arbitrària perquè una moció és una proposta que se porta al pleno per a debatre i votar per part de la corporació. El fet de que nosaltres portem una moció que siga per a millorar els espais públics en quant a que n'hi ha espais oberts que no tenen escala de seguretat, que no s'està respectant l'aforament en cas d'evacuació, que no són accessibles perquè la rampa d'accessibilitat està bloquejada, portar una moció al plenari per a debatir si fem una partida o no econòmica per a millorar aquests edificis i que el secretari ens diga és que això és un prec, no és una moció, això és una opinió del secretari, però és la presidència del pleno, és a dir, la senyora Marqués, la que decidís quines mocions van i quines no van. Clar, ella s'aferra a l'informe del secretari, però la decisió és seua, no és el secretari el que...
És perquè els quedi clar als oients, perquè
sí, clar.
Els oients no saben com funciona tot el que entra en el ple ordinari de cada una de les poblacions i qui determina al final què és el que va a debatir-se o no.
Exactament.
Sí, presidència, que en este cas és l'alcaldessa de Benicàssim, és qui decidís, qui té el dret de decidir i de confeccionar l'ordre del dia. No hauria de per què retirar mocions que estan presentades en temps i forma, que estan presentades a tenor de lo que marca la llei, de lo que marca tant el reglament municipal com el reglament estatal al que ens atenem totes les entitats municipals. De fet, nosaltres portem ja una setmana i mitja recordant que l'article 82 del ROF, que és el reglament per a que ens entenguin estatal, segons aquest article, els grups municipals tenim dret a presentar mocions per al debat i la votació i que la decisió de no admetre-la vulnera el nostre dret fonamental de participació, que està reconeguda fins i tot en l'article 23 de la Constitució espanyola. A mi el que em fa la sensació és que se preveia que anava a ser un ple molt extens, de fet ho va ser, vam acabar, crec que recordar que a les 8 de la vesprada i començàvem a les 9 del matí, però ho haguera pogut ser més encara perquè van haure moltes mocions que se van quedar sobre la taula. Aleshores, me fa la sensació que s'ha agafat esta decisió, s'ha pres esta decisió per a que no se faci un ple superllarg o no se'ls faci massa pesat, perquè és que ja han presentat mocions, segons atenent a lo que diu el senyor secretari, de que les dos mocions de les que han parlat són precs en contra de mocions. Moltes de les mocions que s'han presentat durant el que portem de legislatura fins ara podrien entrar en aquesta observació. Aleshores, no entenem per què ara sí i fins ara no s'ha pres aquesta decisió. Per això pensem que és una qüestió arbitrària.
Sí, també dels temes que se van a tractar, no? Nosaltres ja portem des de finals de setembre insistint en el tema del CEAM, que és un tema que segueix sobre la taula en Benicàssim. El CEAM, se van obrir les instal·lacions sense llicència el dia 30 de setembre. I és a dir, no tenia llicència. Si haguera passat alguna cosa, de qui hagués sigut la culpa, qui hagués sigut el responsable. I això era un dels punts que estaven contemplats en aquesta moció de seguretat en els edificis públics. I tal volta són temes que no interessava posar sobre la taula perquè no interessava portar a debat. És a dir, el CEAM continua tancat. El CEAM i Centre de Dia de Benicàssim no estan oferint servei, però des de setembre les classes de l'escola d'adults que ja s'estaven fent en la Casa de Cultura des de fa anys s'han traslladat a les instal·lacions del CEAM. És a dir, simplement han manejat unes classes amb una excusa a unes instal·lacions que no tenien llicència i que s'estan redactant els plecs per a licitar. És a dir, quan ixe CEAM isque a licitació i una empresa privada assumisque la seva gestió, segurament ixes classes se'n tindran que anar d'ahir perquè no pertanyen a lo que és la clau del funcionament d'un centre de dia. O se tindran que adaptar, però ara són classes de l'escola d'adults. Mm. I això estava dins de la moció de la utilització d'edificis públics, igual que van parlar que en la Casa de Cultura la escala d'evacuació està apuntalada fa més de 6 anys. Ha sigut els propis tècnics els que han posat el crit en el cel i han insistit, hasta que s'ha fet una modificació de crèdit, farà un parell de mesos, per a reparar aquesta escala. Les obres encara no han començat. Però sí que el tècnic ha limitat l'aforament al segon pis de la Casa de Cultura a 25 persones. I això ha sigut la clau per a que Susana Márquez o Rosa Maria Gil, que és la regidora en aquestes competències, decidisquen traslladar les classes per a majors al CEAM, que les podien haver traslladat a l'escola de formació, al centre de formació o al Casal Jove o a la Casa Badia, que n'hi ha lloc de sobra per a fer aquestes classes, però no. Ho van portar al CEAM, que no tenia llicència. Entonces, no interessava que se parlare de que el CEAM estava obert sense llicència. No interessava que se parlare de que l'escala de la Casa de Cultura limita l'aforament a 25 persones i en el pleno que està en esa planta ja eren més de 25 persones. Sí, sí. I ningú va controlar ese aforament perquè això no interessa.
Jo també m'agradaria, per contextualitzar i que la gent que ens està escoltant pues, sàpiga una miqueta com funciona pel tema del CEAM, l'Ajuntament de Benicàssim, l'equip de govern de l'Ajuntament de Benicàssim funciona moltes vegades a colp d'efecte, a colp publicitari de màrqueting polític. En les festes de gener se va fer una inauguració, una pseudo-inauguració
virtual.
Per part virtual, sí, una pseudo-inauguració per part de l'equip de govern de l'edifici del CEAM. Un edifici, per cert, que jo sempre recordaré i no me cansaré de recordar, que va estar paralitzat durant molts anys, que se va caure a terra i que va ser el govern del Botànic qui va ficar els diners per a que aquest edifici se tornara a fer, per més mal que el sente als senyors i senyores del Partit Popular de Benicàssim.
I disculpa, Lluís, també ha sigut el Botànic el que va dotar la partida per a que es comprare tot el mobiliari que a dia d'avui n'hi ha dins del CEAM.
Correcte. Ells han estat, la senyora Márquez porta des del 2011 com a alcaldessa del municipi i no va ser fins que va arribar un govern del Botànic que se va ficar això en marxa. Però per contextualitzar, per els cops de fet, els cops d'imatge, van fer una pseudo-inauguració simplement perquè saben que nosaltres, tant en campanya com després en aquests dos anys de legislatura, no han parat de recordar-li a la senyora Márquez que el CEAM està tancat, que la gent major del nostre poble necessita les activitats del CEAM i centre de dia, que hi ha moltíssima gent que s'ha quedat pel camí, és aixina de trist dir-ho, desitjant poder anar al CEAM del seu poble a tindre activitats i no ha pogut gaudir. Entonces, aquestes persones que ara se dediquen a ficar activitats que en res tenen que veure en el CEAM, que se dediquen a fer inauguracions a l'estil berlanguiano, en les reines de les festes i picaeta, i al final això són tot mentides. Mentides per a intentar allargar el termini, intentar enganyar a la gent major del nostre municipi, que després moltes, i Paula ho sap perquè pel carrer la paren, li pregunten directament a Paula, li diuen, què he de fer per apuntar-me al CEAM? I a nosaltres, que no estem en el govern, se mos cau la cara de vergonya de dir-li, mire, no és veritat, el CEAM està tancat, vostè, si va ara mateix i pregunta allí, no li van atendre perquè no hi ha activitats del CEAM. Aleshores és molt trist que per unes qüestions partidistes, per unes qüestions de números polítics i electorals, la senyora Márquez porta tants i tants anys enganyant la gent de Benicàssim.
És més, vaig a contar-te una anècdota, i és que des del dia 30, com hem dit, de setembre, estan fent aquestes classes de la FPA, de l'Escola per a Majors, en les instal·lacions del CEAM.
Sí.
Els han donat clau a les professores, elles obrin i tanquen, sense tindre aquesta responsabilitat, però clar, allà no n'hi ha personal, no n'hi ha un conserge, no n'hi ha ningú que se faci càrrec. Elles estan donant la seva classe en una aula i la gent entra a l'edifici a preguntar com poden pues, apuntar-se o portar als seus familiars. I clar, al final han pres la determinació de posar en la porta del CEAM un cartell de la FPA dient el CEAM està tancat, només classes FPA. Perquè porten un mes donant explicacions, unes explicacions que a ells no els correspon donar.
Però jo estic convençut que si no haguérem estat nosaltres com a Compromís, com al col·lectiu de Compromís, darrere d'este tema i haguérem estat donant la tabarra tants i tants anys i que la seguirem donant, res que tot això no s'hagués fet. Estic convençut.
Jo tinc les notícies de lo que va passar el dia 31, l'últim ple, 31 d'octubre és l'últim ple, i és que se va aprovar el reglament.
Correcte.
Sí, el reglament és una part fonamental per a que els plecs puguen ser una realitat, és a dir, els plecs contemplen un reglament intern de funcionament per a que l'empresa que decidís que aportar la gestió d'ICC de manera privada tinga un reglament en el que basar-se establit per l'Ajuntament, que és el propietari de l'edifici. Perquè recordem que així, ja hem dit, el Botànic va construir l'edifici, va dotar de mobiliari i l'Ajuntament decidís que siga una empresa privada la que agarre...
A la pregunta que jo vaig fer, el que a mi me contesten és que el ple va aprovar el reglament del funcionament del Centre Especialitzat d'Atenció a Majors, que és un pas previ per a la licitació de la seva gestió.
Clar.
Però que aquest centre, amb més de 2.000 metres quadrats...
Sí.
Ja ha iniciat activitats.
Sí, que són les que vos hem contat.
És el que vos hem contat.
Que no res tenen a veure amb una activitat d'un CEAM, que també m'agradaria, per a que la gent ho sàpiga, diferenciar entre el que és un CEAM i un centre de dia. És a dir, un CEAM, al final, bàsicament, és un recinte on se fan activitats lúdiques o esportives.
I per què va unit el reglament del CEAM i el centre de dia?
Perquè en Benicàssim es faran el mateix edifici.
El mateix lloc. El centre de dia, a banda de hi activitats lúdiques, activitats esportives, també hi ha cures, és a dir, també hi ha una part mèdica, val? Aleshores, d'això ara mateix no existir res.
I menjador també per a persones dependents. És com una escola municipal per a gent major. Entonces, la gent que per la seva casuística familiar necessite algú que cuide de la seva gent gran, es pot portar allí, tindran activitats pues, per a la memòria, per a la psicomotricitat, es donaran el dinar...
I com a col·lectiu, com veu allò de que se licite la gestió? És a dir, això també és algo...
A lo que estem acostumats.
Sí.
És algo a lo que estem acostumats en Benicàssim. De fet, era una cosa que volia comentar ara.
Però, Paula, acabes de dir-me que és per a persones... És a dir, se té que diferenciar... No sé, quan parlem de cultura, la cultura rentable, no. Per exemple, és algo que jo pense lo mateix, no? És a dir, paguem el que val vore una funció... Pues bueno, una ciutat se ho planteja allò, no? Pues, un centre d'aquestes característiques va gestionar una empresa privada.
Exacte, és que...
I una empresa privada està disposada a perdre diners.
Ah, sí? Bueno. No, no. És que no ens oblidem que una empresa privada va a guanyar diners perquè és una empresa.
I és lícit.
És que exacte. La paraula... Ojo, la paraula empresa té aquest significat.
Clar, i també hem de diferenciar és que en el tema administratiu, perquè això és una excusa que des del Partit Popular han utilitzat molt en Benicàssim, quan és el tema del CEAM, és, com bé has dit, que no és rentable, però és que realment per a l'administració poques coses són rentables. La sanitat no és rentable, la cultura no és rentable, no vol dir que tingui que ser rentable.
En termes econòmics.
En termes econòmics,
exacte. Perquè és rentable, doncs això, en termes socials, culturals, educatius, sanitaris...
Exactament, una escola de xiquets no és rentable, però és una cosa necessària i vital per a la cultura d'un municipi i per a la formació. Aleshores, l'excusa de... Nosaltres portem dient que volen que el CEAM i el centre de dia es gestiona una empresa pública des de antes de començar la legislatura. I sempre ens ho han negat. De fet, en debats precampanya ja vam posar el tema sobre la taula i ens ho van negar. Vam jurar el càrrec un 18 de juny, que era dissabte, si no m'enganye, i ese dilluns o dimarts ja va ser la notícia de Benicàssim prepararà unos pliegos para licitar el centre de dia.
Això vol dir que el que no puga pagar-lo no podrà anar?
No, exactament, perquè les places és com les escoles infantils a Benicàssim. Les places estan subvencionades per conselleria. Això vol dir que a l'usuari directament no tindrà que pagar per entrar en ese centre, però sí que l'Ajuntament destinarà diners a esa empresa. És a dir, tu no pagaràs del teu bolsillo X diners per anar al centre, però pagaràs uns impostos, que ja estàs pagant, que no se destinaran a altres coses i sí a pagar-li a esta empresa.
Sí, i que no s'oblidem que al final una empresa privada, que és el que comentàvem, és lícit que guanyi diners, al final una empresa privada està per això, però això pot anar en detriment del servei que s'oferís a l'usuari i a l'usuària, perquè al final una empresa, si en comptes de perdre un euro en pot perdre 20 cèntims, anirà a perdre 20 cèntims, no anirà a perdre un euro. Això vol dir que anirà en detriment. I jo el que volia també apuntar era que quan se va aprovar este reglament, se va fer un estudi previ per part dels tècnics i per part de l'equip de govern de diferents SEAMs de la Contornà o d'altres pagar idees, no? I que curiós que un dels exemples de SEAM públic que gestiona des de que se gestiona d'una manera pública, que és el SEAM d'Almassora, i que nosaltres havíem ficat damunt la taula i no s'ha tingut en compte perquè no els han interessat mai, perquè ja no és només el tema econòmic, sinó és el tema de la faena, és el tema de què implica que aquest servei siga públic. Implica faena, cosa que malauradament l'equip de govern del Partit Popular està disposat molt poc a fer.
Exactament, és que és un tema a tindre en compte, és un tema perillós per als usuaris, perquè en una empresa privada pot determinar la quantitat de personal, utensilis i demés que gasta, i si estàs en una empresa pública ho pots denunciar, però quan estàs en una empresa privada...
Clar, a més és que s'han gastat diners públics per a construir l'edifici, per a dotar-lo, exactament, i per a dotar-lo. Allí tenim podòleg, tenim peluqueria, tenim infermeria, tenim un munt de serveis. Que...
Si Compromís governa a Benicàssim, revertiran la situació de la gestió? Perquè, clar, a tota sola licitació se treu per a quants anys?
Però no, encara no se sap perquè no tenim explex, perquè és que nosaltres hem demanat informació a l'equip de govern sobre este tema en diferents comissions i no se'ns ha facilitat, com no se'ns facilita res, perquè ja ho hem denunciat així en esta casa moltes vegades, però no tenim accés al programa intern de l'Ajuntament, que per cert el síndic de Greuges ens va donar la raó, va dir que l'Ajuntament de Benicàssim no era tot transparent que hauria de ser. Aleshores no tenim informació sobre això. El que sí que podem dir com a compromís és que si nosaltres arribem al govern lluitarem dins del marc legal per aconseguir revertir això.
Si l'Ajuntament, imagineu, no?, que arribeu a poder estar governant la meravellosa ciutat de Benicàssim, és meravellosa, i està licitat i hi ha una gent que ho porta. L'Ajuntament pot fer la supervisió de lo que està passant dins?
Sí. No, és que és una obligació. Tu com a propietari, no només en el CEAM i el centre de dia, és que a Benicàssim tenim molts serveis que estan privatitzats i que són de l'Ajuntament. Tenim la piscina municipal privatitzada. Tenim
una de les més cares de la província.
Una de les més cares de la província, per cert.
Paula, jo tot això, esteu pendent de supervisar el que hi ha dins? La posició pot supervisar-lo?
Nosaltres podem fiscalitzar, que és la nostra faena, i efectivament és el que fem. Per exemple, en el cas de la piscina, concretament, que acabé de nombrar, havíem recibit diferents cases de ciutadans, de coses puntuals, que hem traslladat, en este cas al regidor d'esports, per a que se milloren, i ens consta que algunes, des dels tècnics de la casa, han intentat millorar-les. Però és que són tants serveis públics, nosaltres intentem fiscalitzar tot. Les escoles infantils, en tenim dos. En Benicàssim, dos escoles infantils, dos escoletes, també privatitzades, portades a terme la gestió per una empresa privada. Nosaltres en este últim plenari, per exemple, hem reclamat una sèrie de mancances que té una de les dues escoletes, l'escoleta Pintor Tàssio, perquè ens arriba per part de ciutadans o per la nostra faena, parlant en els tècnics, el que siga, i nosaltres la nostra faena és fiscalitzar i ficar aquests temes sobre la taula. Però com ja hem dit antes, la nostra moció sobre la seguretat en els edificis públics posava sobre la taula alguns temes que ens ha vetat debatir en el plenari. Entonces, nosaltres intentem fer la nostra feina, però no tenim poder de decisió. No podem dir això, n'hi ha que solventar-lo.
Clar, el que passa, el que sí que tenim és l'obligació, vosaltres com a representants públics, de protegir els més menuts i els més grans.
Exactament.
I és una obligació el que heu agarrat en el moment en què esteu eixint de regidors.
Exactament.
Perquè, clar, jo repasse les mocions, no? És a dir, la seguretat dels edificis en parells... que allò...
I accessibilitat.
És que, i accessibilitat és una cosa fonamental. Mira, Susana, nosaltres una cosa que sempre portem per bandera, per dir-ho d'alguna manera, des de que hem començat la legislatura, és sobretot, com bé dius, protegir els col·lectius més vulnerables del nostre municipi. I un dels col·lectius més vulnerables, a part de la gent gran, que per això lluitem per el tema del CEAM i que se fiqui la veritat sobre la taula, són els xiquets i xiquetes.
Claro.
En el tema dels xiquets i xiquetes, nosaltres hem intentat lluitar moltes batalles. Com ja dic, nosaltres no tenim poder de decisió. Nosaltres fiquem el tema sobre la taula i anem a on fa falta per a reclamar el que fa falta. Però és l'equip de govern, en el nostre cas, en Benicàssim, en una majoria absoluta arrolladora del Partit Popular, i dic arrolladora perquè tot el que passe ho arrolle, i com tenen aquesta llibertat per a decidir, no entren en debat, no escolten propostes...
Sí, no hi ha diàleg, això
no
és
diàleg.
Una qüestió que jo...
Sí. Però allò d'estar pendent de les coses i anar dient-les, és a dir, és que
exactament.
Una gota fa forat una pera.
Però mira, nosaltres portem una de les primeres mocions que vam presentar estan en esta legislatura a nosaltres, va ser en novembre del 23, una moció per a arreglar els parcs infantils. Els parcs infantils de Benicàssim tenen moltíssimes mancances. Una d'elles, que ens pareix una de les més importants, és que davant del Col·legi Palmerar n'hi ha un parc molt gran, on van la majoria dels alumnes a l'eixir d'escola,
claro,
a berenar, a passar...
Durant tot l'any, eh?
Durant tot l'any, i davant del Col·legi Sant Àgueda, que és l'altre col·legi públic, n'hi ha un altre parc molt gran, per el que passen la majoria dels xiquets, pues, de camí a les extraescolars, per a berenar o per a passar un rato allà en els columpios, en els amics. Ningú dels dos, dels dos parcs, té banys, té bany públic. En el cas del Palmerar, el bar, que seria un bar, un restaurant, no?, el més prop que n'hi ha per anar al servici, està a moltíssima distància. En el cas del Sant Àgueda, n'hi hauria que entrar ja dins del casc urbà.
Clar.
I què passa, que els xiquets, quan un xiquet te diu tengo pipi, tu saps que tu també eres mare, tens molt poc de temps de reacció. Entonces, què passa? Que al final la majoria de xiquets que tenen una emergència d'aquest tipus, pues acaba en els arbres de la plaça perquè no hi ha un bany públic. Nosaltres hem reclamat que posen un bany públic, que és una cosa tan simple com que les platges estan plenes de banys. Aquestes casetes de ratlletes que n'hi ha en la platja, en algunes crec que poses un euro i n'hi ha moltíssimes que no, que pots entrar i tal, i que una empresa, depenent de l'Ajuntament, s'encarrega de netejar. Mos van votar que no. Mos van votar que no. I portem dos anys i mig, enguany, en els pressupostos d'enguany, van fer ahí un amago d'incluir millores en els parcs, però és que estem en novembre
i no s'ha executat.
I encara no n'hi ha banys públics en ningú dels dos parcs davant de les dos col·legis municipals. Els columpios, les xarxes per a les que els xiquets juguen, estan en la majoria trencats, fets pols, perquè tenen molts més de 10 i més de 15 anys i no se canvien.
Jo, hi ha una cosa que és super breu, però que sempre en quasi tots els plens recorde, perquè jo fa poc relativament que he entrat en política, sóc una persona jove, i la meva crítica va en a tenor de que la senyora Marqués i la política en general estan anant per uns camins en els que l'arribar a acords entre diferents forces a nivell municipal és molt complicat. Jo per això sempre faig la crítica de que la senyora Marqués pensa que està en el Senat, perquè ella ve allí fer el seu discurs ideològic i no intenta arribar per cap dels mitjans a un acord amb la resta de forces. Jo pense i estic convençut que si mirarem els programes electorals de totes les forces que ens van presentar, tant les que estem representades en l'Ajuntament com les que no, a les últimes eleccions a Benicàssim, el 80% de les coses que portaríem en els nostres programes electorals serien les mateixes, perquè al final vivim en el nostre poble i som conscients de les necessitats que té el nostre poble. I que no hi hagi un interès per ficar-nos d'acord en qüestions tan zero ideològiques com les que acaba de comentar Paula, ficar un quarto de bany públic per a que els xiquets i les xiquetes dels col·legis puguen utilitzar-lo quan isquen de l'escola, me pareix molt trist.
Pues mira, dona Conter Lluís, per lo que acabes de dir, per aixòs precs, per aixòs mocions que han dit que no perquè són precs, per exemple, vos posaríeu d'acordo en allò de complir el reglament per a utilitzar per a que n'hi hagi una normalització?
No.
És que, primera, no n'hi hauria que arribar a un acord per a complir el reglament.
Perquè ja és un acord.
Perquè és un acord que ja portem molts anys en vigor i que és que estem parlant d'un reglament.
Però
o sigui,
que
no podem arribar a un acord
que
per a complir
complisca.
Un reglament. Exactament. Claro. Nosaltres el que demanàvem en la moció era que se complira i se reglament aprovat per tots els grups.
Val.
El problema passa de, per lo que te dié de la majoria arrolladora. La senyora Marqués no té ningú interès d'arribar a ningú acord perquè ells se voten i s'aproven tots els punts que van a plenari. Aleshores, qualsevol cosa que vinga de compromís és no. Moltes Val. Vegades sense llegir-lo.
I l'altra que t'hem dit, que un exregidor que té una sentència a la mà, creu que no seríeu capaç d'arribar a aquest acord tots els grups allí representats?
Mira, antes de vindre així a la ràdio, en Benicàssim s'ha convocat un Consell d'Igualtat. Se sol convocar de manera ordinària dos vegades a l'any, per al 8M i per al 25 de novembre. Nosaltres tenim representació, en este cas he anat jo al Consell. He posat sobre la taula això, he posat sobre la taula en precs i preguntes que nosaltres volíem presentar esta moció, que no se va permetir que se debatir en el pleno, per a llevar aquesta foto i que se tornen aquests diners que s'han cobrat ja en una sentència sobre la taula per part d'un regidor, ara exregidor del nostre ajuntament. I s'ha obert un debat per als polítics que estàvem allí, el resto de representacions.
Estaven totes les forces representades?
No, estaven... realment al Consell sí que estem totes, però per diferents motius alguns no han pogut acudir i han excusat la seva presència. Però la qüestió és que un dels arguments que se mos ha dit, perquè aquesta foto d'aquest regidor està en el Saló de Plenos, que és la casa de tots els benicassuts i benicassudes, i que recordem, enguany se va celebrar un pleno infantil, crec que va ser en juny, i que la intenció és fer-lo tots els anys, no? Que els xiquets dels dos col·legis públics vinguin i debatisquen propostes i després aquestes propostes es tenen en compte en els pressupostos participatius. Jo he dit, és que anem a veure, ara tot el tema de la violència de gènere està molt centrat sobretot en la prevenció des de certes edats, perquè estem veient un creixement de percentatges en una determinada edat que és molt preocupant i n'hi ha que formar i conscienciar a la joventut. Jo he preguntat, quan estos xiquets l'any que ve vagin al pleno infantil i vegin allí la foto d'un regidor condemnat per violència de gènere, quina explicació els anem a donar? I la resposta ha sigut, ai, vols dir que d'ací a l'any que ve ja ningú se'n recordarà de lo que ha passat? Això no pot ser una resposta. En un Consell d'Igualtat estem parlant d'una institució que té que donar exemple, que sempre es penja la medalla de que som un dels municipis que millor treballa tot el sistema biogen, que som exemple per a altres municipis. I és veritat que tenim un sistema entre policia, serveis socials, etc., que treballa molt bé, que ens estan donant premis, per exemple, Antena 3, per aquestes gestions. Entonces, donem exemple també. El que no podem és, i sirve a la foto, però a l'hora de treballar, a cachar el cabet perquè no interessa el color polític.
Reclama una acció concreta.
Exactament.
Retirar i que això quede constància de que s'ha retirat. És a dir, és fer una acció concreta.
I no? Més allà de colors polítics. És que no se trate... El problema és que decidir això sí que depèn de colors polítics, perquè el color polític que ho està decidint, que en este cas és l'equip de govern en la seva majoria absoluta, no pot anar en contra d'un regidor d'un color que li és afín. Perquè tots sabem el que està passant i aquests negocis PP-Vox que estem veient, per desgràcia, des de Madrid, en temes com el del president de la Generalitat. Aleshores, sí que depèn d'un color polític que aquesta foto se lleve, per desgràcia. Però és que no hauria de ser, no ve de que aquesta proposta de llevar aquesta foto siga de compromís o siga de qui siga. Ve de que som una institució que tenim que donar exemple en la lluita contra la violència de gènere i no podem tindre penjada una foto d'un regidor que té una condena sobre la taula.
No sé si queda algo perdit. Jo totes les dubtes que tenia les tenia clarides.
Sí, no.
Bueno, no tardeu tant en vindre i així...
Bueno, nosaltres...
Tenim ganes al dia.
Sí, el pròxim dia podem parlar de la vivenda, que també és un habitatge.
Bueno, o de les basures.
O de també. Les basures, habitatge
del
i basures.
FEM, que això està molt ara, en este moment, està...
Sí, a més, en Benicàssim devia d'haver entrat el contracte en vigor el dia 15 d'octubre. Va entrar
a partir... També tenim tema.
Va entrar a partir del 1 de novembre. En comissió s'ha preguntat quin era el motiu i pues, no se va contestar que ja s'averiguarà. Los ERDES que han tratat en vigor el contracte, esperem que realment millore la neteja del nostre poble perquè...
Per cert, en Benicàssim, com s'ha calculat la taxa del FEM?
La taxa de FEM en Benicàssim s'ha calculat a tenor del valor cadastral de cada casa i va per trams. Val? La taxa de FEM és una qüestió també que...
És un bon melonet,
és un bon meló, és un bon meló que n'hi ha que jo pense que s'hauria de tindre altura de mires des de totes les entitats per anar tots a una. Perquè al final esta taxa naix d'una normativa europea, per cert, aprovada pel Partit Popular també al Parlament Europeu, però després se trauen les puces de damunt.
És no, que el Partit Popular diu que ells no les han aprovat.
Claro, és que ells governen en el Parlament Europeu, tenen la majoria.
Tenen la majoria.
Ho han aprovat ells, val. Naix d'una normativa molt interessant, que és que qui més... genere de FEM
i qui menys recicle,
qui més genere més paga i qui menys recicle més paga. I si tu recicles i ho fas d'una manera coordinada i com toca, tingues unes bonificacions. Què passa? Que això implica ficar diners damunt de la taula per a contenidors intel·ligents, una manera diferent d'entendre la recollida i de com, de quins dies n'hi ha que ficar l'orgànic o quins dies n'hi ha que ficar... Saps? És molt ampli. Entonces, jo crec que hi hauria que haver un acord unitari d'implementar tant de les entitats locals com des de les diputacions, com des de la Generalitat i com del propi Estat, de dir anem tots a una, perquè ja no és una qüestió de anem a implementar una taxa i anem a pagar més diners, sinó de que se vesca reflectit, de que realment això vagi a que dins de 20 o 30 anys tot el món recicle i estiguem dins de ese cercle, no, de reciclatge.
Jo crec que els nostres menuts, o no tan menuts, i els adolescents estaven molt ben encaminats, és a dir, tal volta jo en la meva edat sí que he sigut una miqueta més trastorns de sentit o no he estat educada, però la gent més jove està molt ben educada.
Sí.
Però clar, la pregunta ara és que no puc evitar-la. En Benicàssim governa el Partit Popular que ha aplicat la taxa de basures, igual que sí que en Vila-real que governa el Partit Socialista en Compromís.
Sí, però en una diferència, jo crec que prou important. El Partit Popular de Benicàssim se va presentar a unes eleccions en un programa electoral que deia que iban a aliviar la carga fiscal a les famílies de Benicàssim, literal, ¿vale? En el seu programa.
La podem... carga fiscal se referien a quina carrega? A l'IBI,
¿vale? Se referien a l'IBI.
Lo
primer que va fer la senyora Marqués en el primer any de legislatura de Benicàssim va ser pujar el IBI de un 0,58 a un 0,64%, ¿vale? D'impositiu. L'Ajuntament de Vila-real...
Disculpa, Lluís, de un 0,54
perdó.
A un 0,62.
Perdona, sí, de un 0,54 a un 0,62. L'Ajuntament de Vila-real, per contra, el que va fer quan vam entrar Compromís al govern ha sigut anar rebaixant i IBI, sense haver-lo pujat prèviament, sabent perfectíssimament que enguany era l'últim guany per instaurar la taxa de FEM. La Unió Europea va donar uns anys per instaurar-la i enguany era l'últim. Benicàssim, igual que Vila-real, igual que Onda, igual que l'Alcora, eren diversos municipis que encara no havien instaurat la taxa de FEM. Altres municipis ja ho havien fet anteriorment. I Benicàssim, sabent que un any era l'últim any, o sigui que l'any passat era l'últim any per instaurar-la, va fer una pujada. Què està fent ara l'Ajuntament, el govern de la senyora Marqués? Està fent un joc de trileros, perquè ja ho va pujar i ara que està fent cada any el va baixant dos punts. Val? Entonces, per ells, que està baixant l'IBI, però prèviament ja te l'ha pujat. Tu ara mateix estàs pagant més IBI que el primer any que de la legislatura. Però és que, superràpid, està fent ixe joc de trileros de l'IBI i, clar, al final està enganyant a la gent de Benicàssim. Està enganyant als ciutadans perquè se va presentar així en un programa.
I en quant a l'aplicació de la taxa, el fet de que siga per la... per el que el valor del cadastre heu tingut algun...
A veure, tenim que tindre en compte que Benicàssim té una forma de ser que és molt diferent a la majoria de pobles de la província i és perquè tu mateixa ho has dit quan has començat aquesta entrevista que moltíssima gent té en Benicàssim la seva segona residència. Això què vol dir? Que paguen l'IBI, que paguen l'impost de basures, la taxa de FEM, però no viuen tot l'any allí, con lo qual estan contribuint a les arques municipals, però no estan fent ús de serveis públics que gasten pues, en el seu municipi d'origen, com pot ser Vila-real, Castelló, etc. Aleshores, clar, cada situació és molt complicada, és molt complicat tarificar aquesta taxa de FEM. Però sí que és veritat que ja que aquesta taxa n'hi havia que implementar-la des de zero, s'hagués pogut fer en temps, s'hagués pogut fer un ensaio-error, no esperam a última hora implementar-la en tot el que ha suposat aquest estiu per a la gent que venia un mes de vacances, a lo millor des de Madrid, per exemple, i no havien rebut la carta, no sabien si tenien que pagar, si no...
Això ho discutia, eh?
Clar, els veïns de l'apartament es dien una cosa, es dien una altra, jo...
Tot el món, de veritat, fent cua per a pagar-lo, eh?
Claro, sí, sí. Coles de 2 hores i 3 hores coses perquè no sabien si tenien que rebre la carta, si no. Entonces, això s'hagués pogut previndre. Igual que pujar el IBI quan sabies que venia aquesta taxa, també és una jugada que s'hagués pogut previndre.
És dir, sou persones que penseu que això d'ensaio-error...
No, que les coses n'hi ha que fer-les en visió de futur i en temps, no en presses.
Sí, i n'hi ha que tindre una miqueta de capacitat i d'inventiva. És a dir, així en Vila-real som conscients que s'han instaurat certes coses i també soc conscient, i ho dic obertament, que s'han fet i sense error perquè Compromís estem en el govern, perquè si no possiblement igual no s'hagués fet. Però així, per exemple, se van començar a aprovar els contenidors de l'argònica amb targeta electrònica en certs restaurants, en certes negocis del municipi, i això ja és una manera de començar a estudiar quina és la manera de poder ampliar després tot això a la resta del municipi. I jo volia dir una cosa que se m'olvidava abans de l'IBI. La senyora Marquès i el senyor Artur Martí, que és el regidor d'Hisenda de Benicàssim, sempre diuen que la taxa impositiva a l'IBI que se paga a Benicàssim percentualment és un dels menys elevats de la província, i encara que no servisca de precedent, els dona la raó. En això tenen la raó, però una vegada fan un joc de trileros. Per què? Perquè l'IBI se trau arreglo al valor cadastral de cada casa. En el 2007, quan la senyora Marquès no era alcaldessa, però ja era regidora d'Hisenda, va fer lo que allí en Benicàssim vam denominar el catastrazo. Va ordenar una revalorització cadastral que va implementar el valor cadastral de les vivendes de Benicàssim, una barbaritat. Aleshores, ells juguen en el que el percentatge és més baix que a altres municipis de la província, però realment en còmputs globals, quan tu vas a pagar, pagues el doble o el triple que a altres municipis de la província. Igual que, per exemple, en la matriculació del cotxe hi ha una diferència abismal entre Benicàssim i altres municipis, i igual que altres taxes, per exemple, de Benicàssim que s'han pujat, com la grua municipal o el cementeri, que també les ha incrementat en esta legislatura. Aleshores, ella, que va de liberal en lo económico y progresista en lo social, que es la frase que sempre diu, pues de liberal en lo económico, cero patatero, y bueno, y de progresista en lo social, cero patatero.
Sí, lo de la revisió cadastral s'hauria de fer en molts municipis, perquè tots estem allí després del boom de la bambolla immobiliària del 2008. Jo crec que se tindria tot que tornar a pegar una repasset a tots els puestos, perquè clar, antes parles, Paula, si en la ciutat també hi ha moltes cases que estan buides i també es toca pagar.
Sí, exactament, és que tu pagues per la casa, però pots viure o no viure.
Dona compte com la tassa del FEM dona pa molt, eh?
Sí que dona, sí.
En fi, seguirem, m'encanta, perquè tenim tema per anar-li, a mi m'encanta anar-li al món, jo suposo que a vosaltres també. Els polítics teniu l'obligació.
Home, clar que sí.
Intentar-lo. Paula Mateos i Lluís Bernal, de Benicàssim, moltes gràcies per haver estat.
Gràcies, Susana, a vosaltres.
Ser el dia menos pensado.